Anem avançant en aquest matí de dilluns, en directe des de Ràdio Vilafant, a les veus del matí, i amb en Joan Vera, amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Psicoterapeuta?
Sí.
Però espera't, ara no me'n recordo...
Psicoescoltador.
Exacte, exacte.
Aquest te va quedar, això?
Sí, sí, em va quedar, perquè bueno, són coses que es diferencien, no?, una miqueta de lo típic i lo tòpic.
Sí. Bueno, dintre de la psicoteràpia, escoltar
sí,
és
clau. L'escolta és... Ho escoltes
sí,
o escoltes.
Sí, o... Sí, i has de ser-hi.
Molt, molt bé. Joan, avui ens portes un llibre. Ens has avançat alguna sí. coseta a les xarxes socials, però sí. per qui no hagi tingut temps de veure i de seguir-nos, doncs de què estem parlant avui?
Aquest ja us havia parlat en algun programa sobre els arquetips que hi ha a la primavera, a l'estiu, a la tardor i a l'hivern. Per tant, les quatre estacions, i aquesta dona que va publicar i va fer aquest estudi, Ángeles Arrién, és una antropòloga que s'ha mogut per tot el planeta estudiant les cultures aborígens del planeta i ha fet un estudi integratiu d'aquestes cultures. I s'ha adonat que, com que el planeta, les quatre estacions, hi són presents en totes les cultures, s'ha adonat que hi ha com quatre forces o energies que primen en les quatre estacions i que tenen unes determinades característiques que Jung li diria arquetip, que vol dir arcà, vol dir amagat, ocult o per desvetllar, i tip, doncs diria, doncs, una manera de mantenir oculta o per desvetllar o per activar un tipus d'energia. I ara, en la primavera, hi ha l'arquetip del sanador, que és un arquetip que té molt a veure amb que ens sentim com cridats a sortir ja més a fora, a estar tot el que en l'hivern s'ha anat com concretitzant des de dins, vol ser expressat, vol ser manifestat, vol ser exposat, i això seria també, i és clar, això també té una repercussió en les persones, perquè també ens sentim com tenim ganes de sentir-nos bé. I sense anar més lluny seria això, eh? Vull dir, l'arquetip del sanador és dir, aquella part en tu que crida, que és una part energètica i conscient que et crida, està molt present a tu mateixa i a tu mateix per tal d'incorporar en el teu comportament, en la teva vida, en els teus hàbits, coses que et facin sentir bé, no només amb tu, sinó perquè ja saps que entrarem en relació molt més propera amb els altres. Se'ns acosta la primavera, la primavera tenim els avenços socials també es multipliquen. També culturalment, en la nostra societat, quan comença a fer el bon temps, hi ha els ritus de pas cristià, de les comunions, els casaments, que també es fan molt per la primavera, abril, maig, juny, no? I tot això doncs, té molt a veure amb l'arquetip del que volia parlar avui, que és l'arquetip del sanador.
Que interessant, eh? Vist des d'aquí. Sí, sí. Tot té sentit, al cap i a la fi.
Sí, i una de les dels òrgans a què apel·la aquest arquetip seria el cor, no? És un moment en el qual l'expansió del nostre cor necessita manifestar-se. Les trobades familiars, fixa't, ara estem en època de calçotades, amb els amics, amb les famílies. És un moment en el qual ens apleguem per fer actes socials i també compartir afectes, perquè, és clar, solem quedar amb gent que ens cau bé o si som de la família, bueno, hi ha gent que et cau bé i hi ha gent que no et cau tan bé, que el qual també és comprensible i crec legítim i no cal justificar-ho ni per una banda ni per l'altra, és que serà sempre així.
És que forma part, no?
Forma part de la humanitat.
Exacte,
no?
I de la vida.
Exacte. Però sí que solem quedar, no?, amb actes socials, més amb gent, les festes es fan. Llavors, aquest cor, no?, que Ángeles Arrién diu que és un cor que té quatre compartiments, com quatre aurícules i quatre ventríloques té, no? I llavors ha de ser un cor en equilibri. I aquests quatre compartiments no poden bategar en excés per una banda o per l'altra. I ella diu que ha de ser un cor clar, obert, sa i fort. Vull dir que no pot ser un cor que sigui excessivament fort perquè s'entra ja en la duresa, i un cor dur pues, tendeix a allunyar-se dels demés, a no empatitzar excessivament amb els demés, quan és una cosa també ben natural, no? Empatitzar amb el dolor, amb l'alegria dels demés. Un cor que sigui clar, obert, sa i fort, implica també no només que sigui un cor fort, sinó que sigui obert per escoltar la veritat de l'altre, com dèiem abans, no? En l'entrada, no? Mira, que parlàvem de la psicoteràpia, però és que en el dia a dia la capacitat d'escolta, en alguna ocasió, ara fa un temps que no vaig donar una xerrada, convidat per un grup de dones, que deia escolta't per saber escoltar, i vam titular-la així perquè vam intentar donar també eines, perquè si no escoltes el propi cor, després com pots empatitzar amb el cor de l'altre? Si no tens en compte les necessitats d'afecte, de tendresa, de carinyo que el teu cor et demana, que tu sentis de tu mateix cap a tu mateix, i després que això també s'extrapoli, és molt difícil després entrar en comunicació amb l'altre des d'una actitud empàtica. Perquè el
ja no som amb nosaltres mateixos.
Clar, i fixa't que aquí l'enemic que solem tenir molt i que l'arquetip del sanador de diu ei, qüestiona el crític interior. El crític interior està molt bé perquè t'ajuda també a ser, però no t'hi adhereixis com si fos l'única veritat, perquè el crític interior també està sesgat i pot tenir també les seves tendències, no?, basades en l'aprenentatge fet, basades en l'educació que hem rebut. Llavors, sí, l'escoltem molt, el crític intern està bé, però poder tendeix excessivament a la projecció, no? És clar, primer, si jo sóc molt crític, excessivament crític a mi mateix, i això arribarà a un tope, arribarà un moment en el qual dic, bueno, i no serà conscient, ho farem inconscientment i potser també diríem, i d'una forma bastant innocent, no? Perquè ho fem, que és començar a criticar la veritat de l'altre, en excés. Llavors, quan hi ha la crítica en excés, hi ha la part d'un cor empàtic, ja queda una mica rellegada. Ja no li fem tant de cas, perquè ens interessa. Aquí alerta, i totes les cultures diu, alerta a no fer-vos addicte al vostre propi criteri. I en alguna ocasió, ho he llegit, però també ho he comentat aquí en el programa, que Einstein tenia una dita que deia que és molt més fàcil bombardejar un àtom que desfer una creença. I això ens hauria de fer sospitar.
Reflexionar, eh?
Sí, reflexionar. Diu, escolta, som capaços de desintegrar la matèria, però no som capaços de desfer-nos de... I ara, de desfer-nos d'una creença. I ara també l'arquetip del sanador ens posa en qüestió i també ens invita a dir, fes una reflexió, utilitzant la teva paraula d'abans, una reflexió sobre si el judici o la crítica ha ocupat excessivament el teu contingut vital, la teva vida, perquè llavors deixes de viure una mica en tu i la teva vida per projectar-te en el judici respecte a l'altre o la crítica respecte a l'altre, i això va en detriment. I l'altre dia parlava amb una persona i em deia, ja t'has donat compte de que només tenim una vida? Em deia una reflexió molt sàvia d'una persona que per l'edat, no sé si és un home de 24 anys, i dic, hòstia, 24 anys, quina saviesa que tenen algunes persones ja, que te diuen, Joan, saps, només tenim una vida. I em deia, t'has donat compte d'això? I és clar, me va fer reflexionar, perquè amb els 65 dius, hòstia, pues, quanta raó té, no? Aquesta persona amb 24 anys ja s'ha donat compte de que si no aprofites aquesta vida d'una forma també sanadora, no? Entenedora,
empàtica.
Empàtica, no? Diu, bueno, te perdràs molt, perquè te perdràs moltes veritats que podries incorporar si són favorables de la veritat de l'altre, perquè en el fons també és una interacció, i ara quan surt sortim més al camp, ja deus haver vist que sóc un aficionat entusiasta d'anar a buscar espàrrecs i moure'm pel camp, no? Per les xarxes ho poso bastant. Clar, veus la interacció que hi ha entre els elements naturals i diu, no és possible que nosaltres ens hàgim allunyat tant d'un comportament que és tan natural a tot l'entorn de la natura. Diu, és a dir, que col·laboren entre si. Quan deixen anar... ara també hi ha el frigola, no?, que comença a florir, i dius, ostres, i la sinergia que es crea entre les plantes d'esparvolera, esparreguera, i de la frigola, que creixen a vegades juntes, i veus la sinergia que es crea entre elles i l'uf... el que se'n desprèn d'aquesta sinergia de felicitat, diu, home, i els humans ens hem allunyat tant que potser ens convindria un retorn, no?, en aquests principis naturals, com diria l'arquetip del senador, diu, escolta, primer, comença pel cor, tu no ets un ésser aïllat, encara que te'n vulguis fer, no és possible, sempre estaràs en interacció. I de vegades en etapes en les quals un necessita solitud, perquè també és molt necessària, fins i tot en aquelles etapes en les quals un està sol, és inevitable que vinguin, o sola, que vinguin a la teva ment persones o successos relacionats amb persones, el qual diu, molt bé, potser físicament no estan presents a la teva vida, però hi ha un mecanisme en la nostra ment humana que fa que en un moment donat en el qual tu aquella solitud que t'ha portat una certa pau tinguis ganes de compartir-la amb algú. I diu, però tu has decidit estar en solitud aquests dies, com és, com ho faràs? Llavors et ve una persona al cap i diu, bueno, pues, i per què no desitjar que gaudeixi d'aquesta pau aquella persona en aquell moment en el qual tu estàs gaudint-ne i t'ha vingut? I això també m'ha portat a fer algun tipus de reflexió, perquè a vegades quan estic pel camp me venen moltes persones al cap i dic, a veure, no serà que la natura pròpia de l'ésser humà comporta en si mateix, són reflexions que jo no tinc respostes encara, no. Però sí que me les faig, dic, comporta que quan tu estàs tranquil al mig del bosc, en un entorn natural, en pau amb tu mateix i amb l'entorn, és normal que hi hagi algú dins teu que et porti a voler compartir això amb els altres, i com que els canals de comunicació a vegades creiem molt en lo físic, en lo que veiem, en el que podem palpar, però som éssers que també ens agrada l'empíric, no? Tocar, i som molt Sant Tomàs, eh? Vull dir, vull tocar, eh? I si toco, sé que existeix. Sí, però i si aquesta existència n'és lligada a uns principis, i ara, no sé, la neurociència i altres disciplines estan posant de manifest, i la física quàntica, no? Que la separació tampoc és tan real, vull dir, podem no veure els cossos, però poder estar molt més comunicats a través del no visible que del visible.
L'energia, no?
Sí.
Quantes vegades ens ha passat també allò de que estàs pensant en una persona, el que tu deies, no? I al cap de poc te la trobes o t'envia un missatge.
Sí.
I estaríem parlant del mateix, Joan.
Estaríem parlant del mateix.
Clar. Sí. I llavors aquesta sincronicitat, per què,
sí,
no?
Bueno, sí.
És curiós,
sí,
eh?
Jo crec que d'alguna manera, si passa, i en podem dir, tenim la paraula sincronicitat per anomenar, si passa i et ve algú al cap, jo no desaprofito ocasió per desitjar-li un bé a aquella persona. Perquè, a veure, si no, retornant una mica el que em va dir aquesta persona de 24 anys, dius, hòstia, pues, si en 24 anys has arribat a aquesta conclusió i la tens tan clara, els anys que me queden de vida... No sé, no sabem, ningú el sabem, això, eh? Ningú sap
no.
El que ens queda de vida. A què els dedicaràs a dintre teu? Amb el teu cap, en el teu pensament, en el teu cor, què faràs?
En el teu
perquè,
fer.
En el teu fer, també en el teu fer, Mercè. Clar. Gràcies, perquè també és això. No? Però, és clar, passem moltes hores les persones també soles. Si més no dormint, 7 o 8 hores ens les passem, i aquelles 7 o 8 hores... estem dormint i estem amb nosaltres mateixos. Per què no anar-te'n a dormir tenint un bon desig per als altres, no? Per tu mateix, òbviament.
Clar, és el que
no?
T'anava a dir, primer comencem per tu mateix, no?
Però és que, fixa't, que en aquest moment penso que tot allò que penses de bo cap a l'altre, com que tampoc abandona la teva font, la font d'on surt, no l'abandona, es queda en tu. Diu, per tant, tu ets el primer beneficiat, encara que no t'ho plantegis, de desitjar una benedicció, una sanació o un benestar per l'altra persona. Òbviament no es tracta de, tampoc de forçar-ho, això ha de venir natural. I si
del sentir.
Clar, ha de ser sentit. Si no és sentit, bueno, també pot tenir el seu efecte, però jo crec que tampoc no pots forçar, el que dèiem abans, si hi ha algú que no et cau bé. Escolta, però fins i tot amb això, l'altre dia pensava, bueno, i a tu què més et dona? Si a lo millor que no et caigui bé algú és una qüestió purament de la personalitat teva i del teu ego, que jutja una persona per unes determinades característiques i que no encaixa, i que tens tot el dret a no relacionar-te amb algú que no et cau bé, però diu, bueno, però no, també tingues en compte que potser aquella presència, aquella persona en tu t'obliga a fer un treball d'introspecció per dir, vale, i jo evitaré que si penso en aquesta persona, una part del meu pensament bo, el que tinc, no hi vagi cap a aquesta persona, perquè en definitiva m'estaré fent mal a mi mateix. Això, l'últim programa, fora de micro, vam dir, un dia hauríem de dedicar un programa al perdó, perquè ara m'ha vingut aquesta paraula al cap i dic, vale, és que el perdó, el primer beneficiat ets tu. No és l'altre i ni t'obliga a estar en contacte amb l'altre.
I estem en una societat que el perdonar l'altre és, ostres, com puc perdonar aquella persona si m'ha fet el que sigui? No?
Clar.
I però clar, no és aquest el concepte.
No, i també és legítim aquesta part que dius tu, eh? No, res a dir, perquè també el dolor pot ser tan gran que dic jo ni parlar-ne de perdonar. Sí, però pensa en tu. Pensa, tu obtindries més benestar i més pau si dintre teu fessis aquest treball de perdó.
Sí, però aquí potser hauríem d'aclarir una miqueta quin és el concepte, no? Del perdonar, tal com el percebem la majoria de mortals.
Clar, és que està molt moralitzat. Clar. I la paraula, etimològicament, per és a més de. I donar és do o oferir o donar-ho tot. O sigui, donar-li... Per do vol dir donar tot de tu en aquella situació. I què és el que no t'estàs donant a tu mateix? Perquè ja no parlo de perdonar l'altre. Si jo mantinc una rancúnia, no la sano, com parlem de l'arquetip del sanador, i persistentment en la meva vida mantinc una rancúnia respecte d'algú, una rancúnia estic parlant, no estic parlant de que no et caigui bé, sinó que algú que té un contingut emocional profund en tu, que és una rancúnia, un rancor mantingut. Què t'estàs evitant a tu mateix? Hi ha un espai en tu que segurament li falta pau. I aquell espai tu tens el legítim dret de mantenir la rancúnia perquè ets tu qui decideixes, però també tens l'opció de dir, i si poso pau en això perquè el primer beneficiari sóc jo? A vegades aquestes rancúnies van relacionades també amb gent que ja ni existeixen a les nostres vides. O fa tants anys que han desaparegut de les nostres vides que ja no ens hi hem relacionat mai més. O han mort, fins i tot. Bueno, doncs per què no sanar a dintre teu tot això? Això tindria a veure amb el cor dels quatre compartiments. S'ha obert clar i fort. Bueno, es necessita molta valentia, vaig llegir un dia, per perdonar, però no per perdonar l'altre. Potser la valentia la necessites per perdonar-te a tu o a dintre teu. Per què? Perquè t'has de donar l'opció de dir vull mantenir aquest malestar dintre meu o el vull sanar. I això no té res de moral ni religiós. És una qüestió purament també de sanitat mental, que avui està tan en voga, d'estar sa mentalment. Diu, però si persisteixes en una rancúnia respecte d'algú, pensa que el mal te'l fas tu, perquè si l'altre ja no hi és, o ha mort, o ha desaparegut. I aquesta és una de les propostes que també ens fa l'arquetip del sanador. Mira, cura tot el que puguis curar dintre teu. No per als demés, que ja se'n beneficiaran prou, sinó per tu mateix, que en tens tot el dret a viure més feliç i amb més harmonia.
Super interessant, Joan, aquestes reflexions, no? que ens deixen amb un treball intern, jo crec que molt interessant, primer per nosaltres mateixos i després respecte als altres. Prestem-hi atenció, donem-ne una volta. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta.
Gràcies.
I fins a la propera, Joan Vera, bon dia.
Bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.